Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. Avui, per un problema amb el programa d'emissió, de moment farem el programa sense sintonies. I és un programa molt important aquest d'avui perquè... Avui us explicarem i us donarem tots els detalls sobre la construcció, sobre la nova moratòria urbanística de la Generalitat, perquè tenim un programa molt complet. I a més, us portarem una entrevista importantíssima i molt interessant com a avançament d'una conferència que farà, que organitza aquesta tarda l'Associació dels Amics de les Illes Formiga. L'organitza el Museu de la Pesca de Palamós. I us dic que hi heu d'anar perquè... com sempre, bueno, fan conferències interessants, però aquesta és a una experta sobre el paisatge de la Costa Brava i com ha evolucionat aquest paisatge. I és molt interessant l'entrevista que mantindrem aquest matí. En tot cas, avui us expliquem moltíssimes coses, però començarem explicant que tomben la construcció de 3.600 habitatges polèmics al Baix Empordà. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia. La Generalitat aprova una segona moratòria i atura les construccions d'habitatges polèmics sense llicència a Torroella de Montgrí, Pals, Begú, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Escoltem Agustí Serra, 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 Urbà i Territori.
Amb cada un d'aquests sectors, doncs, estudiarem, diguéssim, què cal fer. Què cal fer? Si cal fixar algun tipus de directriu pel seu desenvolupament, si cal fins i tot fixar ja una reordenació per tal de minorar doncs, el possible impacte ambiental i paisatgístic, o en alguns altres casos doncs, la necessitat de la seva desclassificació.
Aquesta moratòria durarà un any com la moratòria aprovada al gener.
Clar, Gerard, això, tot això, alguns alcaldes ho han rebut amb bastant descontent.
Efectivament, per exemple, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro ha dit en altres mitjans que és una vergonya i un enrenou. Tot i això, ahir no va voler parlar amb Ràdio Capital.
Però tenim altres notícies, alguna també relacionada amb urbanisme, com aquesta. El vial de la Pineda d'en Gori s'haurà de revisar per adequar-lo a l'entorn. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona ha dictaminat que les modificacions presentades no s'ajustaven a l'espai i, per tant, ara s'han d'integrar millor a l'entorn. L'alcalde Lluís Puig ho ha explicat a Ràdio Palamós.
Sí, doncs a la zona d'accés, al camí d'accés, quan es va presentar ens van demanar des de la Generalitat si es podia integrar millor doncs, dintre de l'entorn en què estava situada.
Vinga, ara sí que podem començar el programa com és habitual. Potser fa l'ambient o l'embolcall una mica més presentable, però al final el contingut és el mateix que el que us estàvem explicant. La torre de Can Màrio de Palafrugell, això és important, ja està restaurada. Si tot va bé aquest cap de setmana, ja estarà al descobert. Bon dia, Eugènia Güell.
Hola, bon dia. Sí, exacte, però el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, ha dit que està descontent amb la tècnica utilitzada perquè obligarà a tornar-la a pintar d'aquí a uns 10 anys, cosa que assegura que molestarà els veïns.
L'Ajuntament de Pals aprova els pressupostos per aquest any 2019, Pedro.
Bon dia, els comptes pugen gairebé 5,7 milions d'euros, un 2,5% més respecte al 2018. Amb aquests comptes, el consistori vol renovar l'enllumenat públic, fer un ascensor a la biblioteca municipal o fins i tot millorar la coberta del pavelló, entre altres projectes.
I més notícies. La xarxa de potabilització i sanejament d'aigua de Santa Cristina d'Aro s'extendrà fins al monestir de Santa Maria de Solius. Bon dia, Ana Pujol.
Bon dia. Aquest projecte inclourà dins la xarxa les zones urbanes de Solius i Can Reixac i es dividirà en dues etapes. Es subvencionarà en fons públics.
I Sant Feliu de Guíxols commemora els bombardejos de la Guerra Civil amb un mapa interactiu, Maria Monteis.
Una pàgina web recopila tota la informació sobre els bombardejos que van tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols ara fa 80 anys. anys.
Dissabte 16 de gener és el darrer dia per escollir com repartir els 14.000 euros que l'equip de govern municipal de la Bisbal ha destinat al procés participatiu d'aquest any. S'hi pot participar a través de la plataforma online de la web municipal, de manera presencial al consistori o a l'assemblea que tindrà lloc a la plaça Major el proper dissabte, aquest dissabte, el dia 16 de gener, a partir de les 12 del migdia. Bon dia, Manel Magrinyà.
Bon dia. Dissabte acaba el termini per votar en el procés participatiu d'enguany a la Bisbal.
Efectivament, aquest proper dissabte, dia 16, és el darrer dia perquè bisbalencs i bisbalenques facin les seves aportacions sobre com invertir 140.000 euros a la Bisbal d'Empordà.
Les propostes que resultin escollides aniran vinculades a la partida d'inversions dels pressupostos municipals del 2019.
L'agenda cultural d'avui al Baix Empordà passa per Platja d'Aro. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. A Platja d'Aro comencen a preparar el carnaval. Per això la colla Els Pimpons organitzen un taller de carnaval al centre cívic.
I el temps, un dia més, continua sense canvis, però amb força més fred pel matí. És així, Albert Aparicio?
Bon dia. Sembla que tenim un déjà vu, però no. La monotonia segueix un dia més amb temps assolellat i gran estabilitat meteorològica, com a conseqüència d'un potent anticicló que evita que ens arribin canvis en el temps. Això sí, tot i el sol, l'ambient és fred o molt fred al matí, amb temperatures que poden ser negatives a primeres hores del dia a l'interior de la comarca. Ahir les gelades es van produir a bona part de l'Empordà i fins i tot van arribar prop de la zona costanera. Aquest dijous el termòmetre es mourà entre 1 grau sota zero de mínima i els 16 graus de temperatura màxima. Demà i fins finals de setmana no s'observen canvis importants en el temps i seguirà en general la situació assolellada i anticiclònica.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Supermatí, amb Dani Cortés.
Les notícies, la principal notícia d'avui, que són les 8 i 8 minuts, s'ha d'explicar molt bé. La Generalitat avança a tota marxa cap a la redacció d'una paraula que us ha d'anar quedant, ja fa temps que la venim pronunciant aquesta paraula, però que d'aquí a l'estiu, si el judici, si les possibles eleccions espanyoles ens deixen, aquesta paraula, i també les municipals, serà molt important. La paraula és Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. I ahir vam tenir una nova mostra d'aquest avançament a tota marxa de la Generalitat cap a la redacció d'aquest pla urbanístic. Ahir es va aprovar una segona moratòria urbanística a la Costa Brava. I amb aquesta moratòria el panorama ja està prou clar i podem començar a explicar amb claredat quina és la situació. I tot gira al voltant del pla director urbanístic. L'objectiu és venir a resoldre el gran problema de la Costa Brava, que és la urbanització descontrolada. La immensíssima majoria dels pobles de la Costa Brava tenen normatives urbanístiques antigues i desfasades. No estan adaptades a la nova concepció de l'urbanisme, que es basa sobretot en el respecte al medi ambient. Això és una normativa antiguíssima que és la que ha permès concedir llicències d'obres a monstres com els que s'estan fent a la Pineda d'en Gori, a Sarriera, Sarriera Living o al Golfet. I el que vol fer la Generalitat és posar-hi fre a tot això, acabar amb el descontrol i obligar que totes les normatives urbanístiques de cada poble siguin absolutament sostenibles i que no deixin fer aberracions com les que s'han fet fins ara. El document on es detallarà on es podrà construir i on no es podrà construir és el Pla d'Ordenació Urbanística. I aquest document ara s'hi està treballant i en principi el podríem tenir a l'estiu, però tampoc no està gaire clar. Fins llavors, el govern el que fa és curar-se en salut i dir ja no es construeix més fins que nosaltres no ens assegurem 100% que és sostenible i que no destruirà el paisatge. Per tant, un propietari que encara no tingui llicència d'obres a la Costa Brava en zones paisatgístiques, amb tota probabilitat no podrà construir fins que no tinguem a les mans el pla d'ordenació urbanística. Jo li diria a aquest empresari que ho comprovi, evidentment, però segurament els seus terrenys ja estan afectats per les moratòries. Clar, un propietari que ja hagi començat les obres haurà de parar? Doncs no, perquè la Generalitat ha estat molt clar. El govern, el secretari d'Habitat Urbà, Agustí Serra, no tenen la capacitat per aturar cap obra. Qui pot aturar les obres, hauria de veure les conseqüències, són els ajuntaments. Repassem els fets, repassem el que va passar ahir. Ahir vam tenir una nova prohibició que aturarà durant un any donar noves llicències de construcció a zones polèmiques com de Platja de Platja de Pals, de Santa Cristina de Santa Cristina d'Aro, de Torroella de Montgrí, de Begur i també a Calonge i Sant Antoni. Gerard Escaig.
Entre els més destacats hi ha els 14 sectors de Pals i els 1.364 habitatges previstos. A aquesta moratòria també se li han de sumar 8 nous terrenys de sòl urbà no consolidat que s'haurien d'haver inclòs a la primera moratòria a tota la costa gironina. Són els casos de projectes amb poc pendent però paisatgísticament en llocs molt importants. Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori.
També hem incorporat amb aquesta segona moratòria 9 sectors amb sòl urbà no consolidat. De fet, aquests nous sectors estan a la franja dels 500 metres que a mesura que hem anat desenvolupant el treball hem vist la necessitat d'incorporar-los.
El futur d'aquests nous sectors aturats s'hauran de decidir en el pla director urbanístic que el Departament de Territori i Sostenibilitat està redactant. La previsió és aprovar el pla a finals del 2019. Serà en el document on es decidirà si s'han de fixar directrius en l'edificació, reordenar els sòls per disminuir l'impacte ambiental o inclús la desclassificació. Ara escoltem Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat.
Amb cada un dels sectors, doncs, estudiarem, diguéssim, què cal fer. Què cal fer? Si cal fixar algun tipus de directriu pel seu desenvolupament, si cal fins i tot fixar ja una reordenació per tal de minorar, doncs, el possible impacte ambiental i paisatgístic, o, en alguns altres casos, doncs, la necessitat de la seva desclassificació.
L'aprovació del primer avanç del pla director urbanístic s'ha fet aquest dimecres. Això ha significat que s'han començat a delimitar les zones on actuarà aquest PDU.
Aquest pla només aplicarà en aquells municipis que no tenen la normativa, aquest PDU s'aplicarà en els municipis que no tenen la normativa actualitzada. Què vol dir això?
Doncs que el PDU se centrarà en els municipis que no han aprovat el pla d'ordenament urbanístic municipal després del 2010. Els POMs s'han de fixar les zones de desenvolupament i les densitats de creixement. Actualment només 4 municipis del Baix Empordà tenen un POM actualitzat i són els de Palafrugell, Palamós, Calonge i Sant Antoni i finalment el de Platja d'Aro.
Hem incorporat 80 sectors més enllà dels 500 metres, o sigui, dels 500 metres cap a l'interior, del 165. Això suposa unes 911 hectàrees amb un potencial aproximadament de 12.000 habitatges i que afecta un total de 15 municipis.
Ara amb el pla director urbanístic s'estudiarà què passa als municipis de Torroella de Montgrí, Pals, Begú, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Aquests municipis representen 74 dels sectors afectats a tota la Costa Brava, d'un total de 165, amb la segona moratòria urbanística.
Els sectors que s'han aturat durant un any per la segona moratòria urbanística també s'hi han d'afegir els sòls urbanitzables i els sòls urbans no desenvolupats.
Doncs sí, perquè concretament s'afegiran a l'aturada aquells terrenys que no tenen res construït, ni els carrers, i que estan situats a 500 metres de la línia de la Costa Brava. Això sí, el pla director urbanístic també revisarà la normativa d'aquells sòls urbans consolidats. És a dir, els sòls urbans consolidats són aquells que fan referència als espais on ja hi ha carrers i enllumenat públic, però que encara falten construir els edificis. Aquesta nova segona moratòria urbanística a la Costa Brava permet als ajuntaments demanar informació del projecte durant un mes. Serà en aquest termini que es podran presentar al·legacions, com s'estipula a la llei. Tot i això, els ciutadans també podran conèixer el pla director urbanístic i aportar-hi alguna observació. Amb aquestes al·legacions estudiades i, si s'escau, implementades, s'aprovarà la versió inicial del pla director urbanístic.
Per tant, recapitulem, i segons el que hem vist nosaltres, perquè també és molta documentació, però el que l'equip de Ràdio Capital ha pogut observar i analitzar és que els dos punts calents d'aquesta segona moratòria urbanística, on hi ha la principal novetat, és a casa nostra, al Baix Empordà, perquè sí que l'Alt Empordà, Roses, està molt afectada per aquesta segona moratòria urbanística i l'extensió de la primera. Els dos punts del Baix Empordà més afectats són, per una banda, Pals i la platja de Pals, i per l'altra banda, Santa Cristina. Allà estaven previstos milers d'habitatges que encara no tenien llicències i que ara amb aquesta moratòria durant un any no es podran fer. Per tant, la reacció dels alcaldes en aquest municipi ha estat immediata. Alguns denuncien falta de diàleg, asseguren que l'aprovació de la segona moratòria urbanística no ha estat dialogada prèviament. A més, els batlles de Santa Cristina d'Aro i altres localitats han assegurat que s'ha enviat la documentació el mateix dia que s'ha aprovat la moratòria.
Xavier Sala, alcalde de Santa Cristina d'Aro, ha destacat en diversos mitjans que aquesta acció és una vergonya i s'ha sorprès perquè Urbanisme ha actuat de la mateixa manera, tot i l'enrenou de la primera moratòria urbanística. Ells prenen decisions des de no sé on, però qui hauria de donar la cara davant del gran volum de propietaris afectats serem nosaltres, no ells. Això és el que ha dit Xavier Sala a diversos mitjans. Malgrat la petició d'aquesta emissora, Xavier Sala no ha volgut fer declaracions aquest dimecres a Ràdio Capital. No obstant la crítica de Sala, Sergi Brull, alcalde de Pals, ha destacat que ja estaven avisats.
Ens agafa sorpresa, no. En el cas concret de Pals, com que estem tramitant un POM, érem conscients que tots aquests sectors serien objecte d'aquesta suspensió, per tant, no ens ha agafat pas de sorpresa.
Malgrat les diferents opinions dels alcaldes, a Palafrugell s'ha assegurat a Ràdio Capital que encara no tenen els plans d'ampliació de la moratòria. Tot i això, destaquen que l'àmbit on s'havia projectat l'hotel ja entrava dins de la primera moratòria. L'Ajuntament de Begú ha assegurat que no farà declaracions fins avui i Mont-ras segueix a l'expectativa.
Clar, el problema ara per molts ajuntaments són les conseqüències importants en referència a les responsabilitats econòmiques, i és una de les preocupacions.
A Pals han aturat 17 sectors afectant 1.380 habitatges i 135 hectàrees. Aquesta és la reacció del batlle del municipi Sergi Brull a Ràdio Capital de l'Empordà.
Tenim clar que cal fer una revisió rigorosa d'aquests sòls que urbanísticament no són sostenibles, no estem d'acord. Ara bé, si en el futur això s'originen possibles responsabilitats patrimonials, els ajuntaments considerem que no som pas nosaltres ni la gent del poble qui se n'ha de fer càrrec.
En canvi, a diferència dels batlles, l'entitat ecologista SOS Costa Brava es mostra satisfeta amb l'aprovació de la segona moratòria urbanística a la Costa Brava. Això ha dit Eduard de Ribot, advocat de l'entitat, a aquesta emissora.
La valoració que fem des de la plataforma SOS Costa Brava és positiva. Des de l'agost del 2018, SOS Costa Brava va reclamar la intervenció de la Generalitat amb un pla director que sortís al rescat de la Costa Brava, i vam reclamar també la moratòria.
Com l'advocat ha destacat, aquesta segona moratòria és més valenta perquè afecta més de 1.000 hectàrees. Des de l'entitat asseguren que cal felicitar-se per la feina feta i esperen que la moratòria acabi sent definitiva.
Hem de felicitar que el govern de la Generalitat hagi reaccionat, hagi detectat finalment el problema dels planejaments urbanístics a la Costa Brava i hagi adoptat una mesura, encara que provisional, temporal i cautelar, confiem que es transformi posteriorment en una mesura definitiva tendent a desclassificar tots aquells sòls o bona part d'aquests sòls que han estat ara suspesos al seu desenvolupament urbanístic.
Amb l'aprovació de la primera i la segona moratòria urbanística, ara la Generalitat de Catalunya estudiarà cas per cas en un pla director urbanístic. Aquest PDU s'hauria d'aprovar a finals del 2019, com s'espera des del govern català. Tot i això, recalcar que la moratòria de llicències és prorrogable a un segon any.
Atenció, perquè a la web de Ràdio Capital podreu trobar tot el llistat dels sectors urbanístics que s'han aturat amb aquesta segona moratòria, i si hi ha alguna informació que encara no us ha quedat clara, allà està tot explicadíssim, i a més ens ho podeu preguntar tot a les xarxes socials, i ja ho sabeu, el nostre compte de Twitter, Facebook i també Instagram. Però atenció també perquè, clar, encara no sortim del tema, eh? L'Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització modificat del sector de la Pineda d'en Gori, segons ha informat Ràdio Palamós, Maria Montell.
Exacte, el projecte principal s'ha hagut de revisar i modificar perquè no s'ajustava a les característiques de l'entorn protegit de Salguer com a bé cultural d'interès nacional. Al setembre de l'any passat, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona va refusar el primer projecte presentat pel consistori. L'organisme va determinar que els paràmetres dels vials dissenyats eren propis d'àmbits urbans i que s'havien d'integrar millor en l'entorn natural. Un cop donades les directrius, la promotora va ensenyar un avantprojecte amb les modificacions i Patrimoni ho va valorar positivament. El programa d'actuació urbanística 10, Pineda d'en Gori, va desencadenar una polèmica per la voluntat de construir 48 apartaments amb la possibilitat d'afegir-ne 24 més. Davant d'això, la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori va denunciar-ho als tribunals perquè considerava que es vulneraven diferents normatives, segons informacions de Ràdio Palamós. Un d'aquests llocs afectats seria Salguer, una urbanització que quedaria fora però que es veuria afectada en una part del vial d'accés. La Generalitat va establir que s'havien de reformular alguns dels aspectes del projecte d'urbanització. Aquest mes de febrer, l'empresa ha presentat a l'Ajuntament de Palamós el projecte després de modificar-lo i el consistori l'ha aprovat inicialment. L'alcalde del municipi, Lluís Puig, ha valorat aquest nou projecte a Ràdio Palamós.
Sí, doncs la zona d'accés, el camí d'accés, quan es va presentar ens van demanar des de la Generalitat si es podia integrar millor dintre de l'entorn en què estava situada. Són unes petites modificacions més a nivell estètic, no conceptual, i per tant s'ha fet això, s'ha demanat a l'empresa que va presentar el projecte d'urbanització que l'actualitzés, que l'integrés millor en aquest entorn natural, i així és el que s'ha aprovat.
Aquesta nova proposta integra millor els paviments, el mobiliari urbà, redefineix els acabats de la rotonda que hi ha al cul de sac del camí i també modifica la tipologia dels punts de llum, entre d'altres mesures.
Enorme feina la que fa Ràdio Palamós, recordeu Palamós Comunicació, a la seva web, i allà també podeu trobar molt bona informació sobre el que passa a Palamós. La Torre de Can Màrio, per cert, ja està actualitzada a Palafrugell. Després del deteriorament de l'estructura metàl·lica que recobria el dipòsit, estava oxidada i n'havien caigut alguns trossos. Doncs bé, aquest cap de setmana ja la podrem veure, però hi ha hagut controvèrsia, Eugènia.
Exactament. El regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, ha assegurat que ja s'està desmuntant l'estructura i que, per tant, aquest cap de setmana quedarà al descobert, si és que no hi ha cap imprevist climàtic que ho impedeixi. El tema de la controvèrsia és perquè el mateix regidor, Lluís Ros, ha dit que encara que ha quedat bé, el resultat no és tan bo com a ell li hagués agradat, perquè s'haurà de tornar a pintar d'aquí a uns anys. Escoltem-lo.
I aquesta pintada pot durar 10, 12 anys, però haurem de tornar a perjudicar a tots els veïns amb la pols, en fi, tots els maldecaps que han patit aquesta vegada, per això. No ha estat un tema que a nosaltres ens hagi agradat que sigui així, però des de Girona, de Patrimoni, doncs ens han obligat a fer-ho d'aquesta manera i hem hagut de fer-ho així. Per tant, no hi he estat d'acord, però el resultat final de la torre crec que estarà a la vista de tothom i ara en aquests moments és maco.
El quid de la qüestió, doncs, és la tècnica utilitzada, que es va decidir des de Patrimoni de Girona i que, segons explica el regidor, si s'hagués fet amb un tractament de ferro més específic, el manteniment hagués estat mínim i no pas s'hagués hagut de tornar a pintar. En qualsevol cas, com dèiem, aquest cap de setmana ja estarà al descobert.
I la xarxa de potabilització i sanejament d'aigua de Santa Cristina d'Aro arribarà a Solius i a l'urbanització de... a l'urbanització, com dèiem, de Can Reixac. Bon dia, Anna Pujol.
Bon dia. El govern del municipi ha determinat que aquest any s'iniciaran les obres del projecte de construcció que ja està sent tramitat com una modificació del pla general. Per tal d'executar la primera fase, aquest projecte compta amb una partida econòmica de 250.000 euros. Aquesta primera etapa inclou l'extensió de la xarxa existent fins al nucli urbà més enllà de Mas Pla, la carretera que arriba al monestir de Santa Maria de Solius i també el camí que va a Mas Tapioles i Mas Pijuan. La segona fase farà arribar les xarxes d'ambdós serveis fins al monestir i inclou la construcció d'un dipòsit. Aquesta etapa comptarà amb una inversió de 750.000 euros i s'executarà durant el proper mandat polític. La inversió global serà assumida per l'Ajuntament amb recursos públics, tot i que els propietaris hauran d'encarregar-se de les connexions i conduccions d'aquestes xarxes dins de les seves parcel·les.
L'Arxiu Municipal de Sant Feliu ha creat una eina molt interessant, de debò ho dic, molt interessant, a la pàgina web, una pàgina web dels bombardejos que va haver al municipi per commemorar els 80 anys del final de la Guerra Civil Espanyola.
En aquest espai es poden observar tots els punts de la ciutat que van patir l'impacte de les bombes. A través d'un mapa interactiu, l'usuari pot consultar els diferents llocs bombardejats amb les dades més rellevants i un dietari que recull les transcripcions principals de documents dipositats a l'Arxiu Municipal, com estadístiques oficials, informes de la Creu Roja, diaris personals, entre d'altres. Des del consistori valoren molt positivament la posada en marxa d'aquesta eina que permet conèixer la història de Sant Feliu d'una manera planera i exhaustiva, gràcies a la consulta de tota la informació que hi ha dels bombardejos a la ciutat.
El procés participatiu de l'any passat a la Bisbal, per decidir on s'inverteix una part del pressupost, va registrar un 2,15% d'increment de participació respecte al 2017. Van votar 713 persones. Això representa un 8% per sobre del total d'habitants de 8.803 habitants. Si bé en aquell moment es va valorar de manera molt positiva, en el d'enguany s'espera que es superi amb escreix el nombre de participants. És una informació d'en Manel Magrinyà.
A la Bisbal, el darrer procés participatiu, abans de les eleccions municipals de maig, s'acaba dissabte vinent. Les propostes que s'hi presentin no podran superar l'import màxim de 140.000 euros i hauran d'estar vinculades a les àrees de medi ambient, via pública i serveis a les persones o a la promoció de la ciutat. Les que resultin escollides aniran vinculades a la partida d'inversions dels pressupostos municipals del 2019. Ens ho explica Josep Maria Castells, regidor de Participació Ciutadana i Comunicació de l'Ajuntament.
Efectivament, aquest proper dissabte, dia 16, és el darrer dia perquè bilbalencs i bilbalenques facin les seves aportacions sobre com invertir 140.000 euros a la Bilbal d'Empordà. Precisament aquest dissabte, a les 12 del migdia, estarem a la plaça Major recollint de manera presencial aquelles propostes que encara no hagi fet la ciutadania, ja sigui o bé a través de la plataforma o de manera presencial a l'Ajuntament, i així engruixir una mica més encara el gran nombre de propostes ja fetes.
Algunes de les demandes que per part de la ciutadania ja s'han anunciat públicament fan referència a l'ampliació i arranjament de voreres de la ciutat, que és la petició més repetida. També el tractament antilliscant en determinats indrets, aparcaments per a bicicletes, un pipicant més cèntric, nou projector de cinema pel Mundial, l'habilitació d'un circuit per anar a caminar a continuació del passeig Marimon Espré, una plaça coberta per poder-hi fer actes, millorar la il·luminació de la zona comercial i una zona d'aparcament gratuït, neteja general dels carrers i places, una estació meteorològica urbana al centre del poble, la municipalització del servei d'aigua potable, augment de places en el geriàtric municipal i un equip de so gratuït pels actes de carrer.
Ja ho sabeu, doncs, que fins dissabte teniu temps per participar en aquest procés participatiu de la Bisbal. Que a més, moltes vegades, quan s'acaben els processos i es fan balanç, diem, home, estan molt bé les decisions que s'han pres, el problema és que la participació és molt baixa. Jo crec que és un bon motiu per sentir-se orgullós d'un mateix quan participa en aquestes accions. L'Ajuntament de Pals ja té pressupostos pel 2019 aprovats, arriben gairebé als 5,7 milions d'euros, un increment del 2,5% respecte al 2018, i s'elimina el deute per crèdits o préstecs. Ens amplia la informació en Pedro Ruiz.
Un dels camps on el consistori destinarà recursos seran les inversions, que s'incrementen en un 8,5%. Un dels objectius és renovar l'equipament d'enllumenat públic i que aquest sigui més modern i que comporti menys despesa energètica. Es preveu altrament la construcció d'un ascensor a la biblioteca municipal per un valor superior als 50.000 euros, així com diversos treballs de condicionament i adequació de la coberta del pavelló municipal, de la urbanització Mas Tomasí o de Cala Pruna. La resta es destinarà a l'adquisició de nou mobiliari urbà i la renovació d'equips informàtics d'àrees consistorials. Aviat es coneixerà qui s'ocuparà de la neteja viària, que per cert està en tràmit d'adjudicació, i s'han promès millores a les subvencions d'entitats esportives de la vila. Es reeditarà també el procés participatiu dels ciutadans per decidir quin projecte volen fer amb una partida de 75.000 euros.
A aquesta hora és el moment del comentari. Avui l'opinió, el comentari d'en Marçal Lladó.
Ara ja hi estem acostumats, però fa uns anys va ser un gran xoc quan el Club Super 3 va saltar al 33 i el canal cultural de TV3 va quedar reduït a dues horetes de franja de vespre. Aquella pèrdua mai s'ha reparat. La programació cultural, malgrat honroses excepcions, és una anomalia a la televisió pública catalana actualment. Els que vivim a Barcelona hem trobat un substitut de luxe en BTV, una cadena pública amb nombrosos programes culturals, entrevistes, curiositats, un oasi. Programes com Àrtic, Terrícoles, Fil, Va passar aquí, estan entre el que jo espero d'una tele pública. Per sort, gràcies a la xarxa, aquesta tele local ara mateix la podem veure des de tot arreu, on plorem l'absència del 33, també a l'Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen gairebé 2 minuts de 8:45 del matí.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Supermatí a Ràdio Capital.
I no podíem escollir un millor dia, avui que és dia 14 de febrer, el dia després que, com us hem estat explicant durant tot el dia d'avui, durant tot el supermatí, el dia després que s'hagi aprovat una segona moratòria per evitar que es donin noves llicències, almenys durant un any, a la Costa Brava. Us ho hem estat explicant i ara, a aquesta hora del matí, parlem amb la doctora Carolina Martí Llambric, doctora en Geografia i directora de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona. Senyora Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I parlem amb ella perquè avui, precisament avui, l'Associació dels Amics de les Illes Formigues organitza una conferència seva, de la doctora Carolina Martí, amb el nom Els valors del paisatge litoral i els beneficis de la seva preservació. És una conferència avui a 6:45 de la tarda al Museu de la Pesca de Palamós, i per això parlem amb ella avui. Senyora Martí, què n'opina vostè de la moratòria, de la segona moratòria que s'ha anunciat avui i de l'avançament del pla director urbanístic?
Bé, és una llarga reivindicació. Els que estem, doncs, els que estimem aquest territori i els que l'hem estudiat, com en el meu cas, doncs ens adonem que durant molts anys, de fet, jo per exemple la meva tesi doctoral estudia els 60 darrers anys de transformació del paisatge litoral de la Costa Brava, de manera que te n'adones de quina és la necessitat, de quina és la pressió que hi ha hagut en aquest espai litoral a nivell turístic i a nivell residencial, i això fa que el territori que disposem doncs ha sigut molt alterat en els darrers 50 anys, i això fa doncs que comenci ja a ser escàs el territori considerat en bones condicions. Per tant, una moratòria que fa que el territori s'hagi de repensar millor en funció de quina és la disponibilitat de territori, quina és la qualitat de cadascun d'aquests territoris, quins és la capacitat del paisatge,
sí.
I per tant, primer, la necessitat que puguem tenir de realment de necessitat de demanda d'habitatge real, i l'altra és doncs si procedeix o no procedeix en funció de les noves polítiques que s'han d'instaurar de preservació d'un territori i d'un paisatge escàs i altament fràgil, que no es reprodueix en lloc més, excepte en aquesta estreta franja litoral.
Com deia, per tant, vostè és experta en la història o l'evolució del paisatge a la Costa Brava. Pels que són més joves i potser no ens n'han parlat gaire, quant de temps enrere hem d'anar per poder veure o per poder imaginar-nos una Costa Brava completament verge?
Aquella típica imatge de Costa Brava més idíl·lica segurament hauríem d'anar a finals del segle XIX, perquè a començaments del segle XX ja comença a haver un turisme incipient. Malgrat tot, sí que és veritat que aquell turisme incipient, tot i començar a construir algunes residències, ja buscar en aquests espais litorals envejables perquè estaven en una costa completament verge, tot i que van començar a alterar una miqueta, diguéssim que el seu impacte era absolutament inapreciable, i comença realment una transformació real, sobretot el paisatge costaner, als anys 54, 55, 56, quan s'inicia el que seria doncs els primers moviments turístics, i s'intensifica en els anys 65-68, quan es parla pròpiament de boom turístic, amb creixement de grans edificis davant de mar i amb creació de moltíssimes places, tant d'apartaments com d'hotels, i el creixement també extensiu per tota la façana litoral. I a partir dels anys 75-80, sobretot, aquest creixement ja cap a l'interior, buscant el que seria les cases aïllades amb un entorn més doncs, de vegetació espontània, enmig del que seria l'espai arbori, i això sí, sempre amb visuals sobre la façana marítima. Per tant, hi ha un doble procés d'un teixit urbà davant de mar i d'un altre esquitxat que va omplint les muntanyes litorals des de Portbou fins a Blanes, en aquest cas.
I des dels d'aquells anys fins a l'inici de la crisi, de l'última crisi del 2008, que sí que la construcció es va aturar i ja sembla que repunta, el creixement va ser, va ser sostingut a la destrucció del paisatge?
Sí, de fet, per exemple, en la tesi doctoral a mi m'interessava moltíssim estudiar, per exemple, el punt d'inflexió de l'any 80, que és el moment que hi ha transferència de competències entre el govern central i l'autonomia en aquest moment de Catalunya, per veure si en el moment que nosaltres, a nivell català, agafàvem les competències d'urbanisme i també de gestió d'aquest espai costaner, si havíem canviat el tipus de política. I res més lluny. De manera que aquell nivell sostingut de creixement que va iniciar-se als anys 55 i que va entrar ja en plena expansió als anys 65-70, doncs es va mantenir sostingudament als 80, als 90, als 2000, als 2005. Sí que és veritat que hi ha alguns moments de certes petites crisis que davallen una miqueta en el ritme de construcció, però són petites fluctuacions. Per exemple, l'any 92, 93, 94, 95 es veu una corba amb el que és la tendència de creixement, doncs una corba que tira cap avall, però a partir doncs, del 95-96 torna a créixer. I aquest creixement es va mantenint sostingudament fins l'any 2000, tal com deies, bé, 2008.
Per tant, allò que es diu que és tan habitual, que la culpa de moltes de les construccions actuals és de plans d'ordenació urbanística franquista sí. I demòcrata i constitucional sí. I autonomista sí, català i nacionalista.
Sí, diguéssim que sí que és veritat que es va, en l'època franquista es va potenciar, diguéssim que també recordem que veníem d'un període de guerra civil, de crisi, d'una llarga crisi de tancament, perdona, més que crisi, d'un tancament de l'economia espanyola, de manera que en l'època que se'n deia del desarrollismo, quan es va donar vida que l'economia espanyola doncs creixés, això vol dir doncs que, bueno, per exemple, tot i que la llei en aquell moment del sòl de l'any 56 no permetia segons quins tipus d'aixecaments d'edificis davant del mar, hi havia unes figures d'excepció que es deia que tu podies arribar a construir, com per exemple es va fer a Platja d'Aro, un elemento singular que duplicava, per exemple, o triplicava les alçades que permetia la llei. Per tant,
però un elemento singular és
un edifici. Que la llei no permetia, però com que era un edifici singular en ares al volgut modernitat i per tant en plena època de desarrollismo de l'estat espanyol, doncs llavors feia que tot allò que la llei no permetia, és igual, es permetés fer. Això va posar les bases a una activitat constructiva i a uns guanys econòmics que després ja no es van poder frenar. Llavors es van crear, per dir-ho així, unes dinàmiques que als anys 80, malgrat la transferència de competències, doncs no es va regular. I per tant es va mantenir l'activitat constructora i evidentment la rendibilitat que això donava.
Imagino que el paisatge de la Costa Brava, si no ho ha fet ja, està molt a prop d'arribar al límit de la seva capacitat, si no ho va fer ja fa anys.
Sí, segurament si la nostra percepció del paisatge si la nostra sensibilitat fos més alta, diríem que ha tocat sostre ja fa anys. El que passa que això és un element cultural, per tant ens preocuparem i ens preocupem pel paisatge una vegada comencem a intuir l'escassetat.
I en aquest cas,
com ara està passant. Ara ens adonem que la crisi ha fet parar l'activitat constructora, Però ara que estem remuntant una altra vegada i sortint de la crisi, en comptes d'haver canviat el sistema productiu i haver pensat en altres estratègies per igualment fer que el territori sigui sostenible econòmicament, mediambientalment i socialment, resulta que no hem canviat les estratègies i tornem a aplicar el mateix modus operandi per rendibilitzar, que és construir. I construir vol dir alterar i sobretot mermar la qualitat paisatgística. Per tant, evidentment, hem tocat sostre, perquè hi ha molt pocs espais que no estiguin urbanitzats amb un contínuum urbà. Ja, a vegades has de veure quin, has de fixar-te en un mapa quin és el límit administratiu d'un municipi, perquè un i altre s'enganxen sense que es percebin els límits. Hi ha escassíssims espais com eren tradicionalment els típics d'aquesta nostra costa, que era l'espai de vegetació espontània, de bosc o brolles a la part més endarrerida, amb un espai de transició a la banda de davant d'un espai agrícola, i després l'espai doncs, de maresmes, que donava pas a un espai segurament de dunes, per després donar l'extensió de sorral o platja. Ara, tot això ha quedat tan alterat que hi ha les sorres, per dir-ho així, hem zonificat tant, hem apurat tant, que no deixem ni lloc a la seva pròpia dinàmica, de manera que moltes vegades perdem sorres i les hem de restaurar nosaltres, posar nosaltres, perquè el sistema natural ja no té possibilitat, l'hem fragmentat de tal manera i l'hem canviat tant la seva dinàmica que no té ja el que se'n diu la resiliència, no té ja la possibilitat d'ell per si sol restaurar-se. Sí. Això només a nivell de platges, però és que al darrere hi tenim tot un espai urbanitzat i al darrere un espai que ja se'n confronta amb el bosc, la majoria de vegades, amb els riscos associats que porta una vida, diguéssim, urbana al davant d'un ecosistema natural que, a més, com que no està treballat amb les típiques... amb les tradicionals activitats que treballaven al bosc i, per tant, que el netejaven, tenim, per tant, una vegetació espontània molt, per dir-ho així, molt densa, el que molta gent diria que ja està brut, es diu brut quan és intransitable. I, per tant, això és una gran massa amb una capacitat piròfita de cremar, no? I, per tant, tenim una vida urbana davant una massa forestal amb una alta capacitat d'incendi. Per tant, aquí el que ha fallat és la planificació en la gestió urbanística, per una banda, i per l'altra, la planificació territorial de tot aquest territori, vist com un tot.
Vostè, que és expert en aquesta matèria, hi veu alguna possibilitat de revertir la situació?
Bé, més que revertir, el que sí hem de fer, per això la necessitat d'aquestes moratòries, és de pensar molt bé què tenim, com ho tenim ara i quina seria la millor estratègia per al futur, per veure on es pot urbanitzar, si hi ha necessitat real, que no sigui només resposta a l'especulació immobiliària, i després veure doncs quina és la qualitat dels paisatges que tenim, tant a nivell visual com històric, com ambiental, i per tant doncs fer una anàlisi detallada de quina és la situació actual, quines són les necessitats i on és més recomanable fer aquestes actuacions si són necessàries fer-les. Però diguéssim que la moratòria el que ens dona és un punt de calma per estudiar millor la situació i poder buscar la millor estratègia en cada moment i davant de cada necessitat.
El govern li ha demanat assessorament a vostè per analitzar alguna d'aquestes qüestions, perquè és un punt de vista que trobo que és molt necessari.
Bé, de moment estem en negociacions de si participen, però en aquest cas és amb la llei de costes d'ordenació del sòl.
El pla d'ordenació urbanístic.
Sí.
Estem parlant de...
Però bé, encara no està aprovat si sóc una candidata com a dins del grup d'experts per assessorar, sí, sí, però encara no està confirmat si sé jo o d'altres, diguéssim.
Importantíssima i molt necessària aquesta conversa que hem tingut avui amb Carolina Martí, que és directora de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i doctora en Geografia, que avui aquesta tarda al Museu de la Pesca a 6:45 fa una conferència que segurament ampliarà moltíssim el que hem explicat avui i analitzarà altres qüestions, sobretot els valors del paisatge litoral i els beneficis de la seva preservació. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí i estarem molt pendents d'aquesta conferència.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Ens veiem a Palamós.
Exacte.
Gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, a aquesta víctima, i li farem la broma partidela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Feia dies que no parlàvem ja, eh?
Sí, ja feia dies. Pues sí, bé, sí. Aneu fent les rotacions, no? Exacte. Els equips de futbol, doncs.
Sí, ni més ni menys. I avui tenim poc temps, però tinc una sorpresa per tu, perquè l'altre dia, vaig escoltar l'altre dia, que els trobaves a faltar els tràilers de les pel·lícules.
Home, i tant.
Sí, comencem parlant d'Alita.
Tu me contaste la historia de la guerra, cuando el suelo tembló y el cielo ardió. Y que aquellos que sobrevivieron descubrieron un mundo distinto. En el que los poderosos...
D'aquesta he vist el tràiler i m'ha semblat una pel·lícula... estranya. No sé. Saps,
sí,
saps
fet,
per què
sí.
Pot haver semblat així? És que no ho sé, no sé identificar els motius, eh?
Home, suposo que potser principalment perquè tot és digital.
Tot és digital?
Sí, tot. Excepte els personatges humans, val? Tota la resta és digital.
Ah,
és
val, dir, hi ha personatges humans.
Sí, en actors que són de carn i ossos, però diguéssim, fins i tot els exteriors que tu a vegades pots percebre com a reals no ho són, són tot digitals. I la protagonista principal és un personatge digital fet per captura de moviment.
Sí.
I potser t'ha agafat una mica de sorpresa, no?, que té aquests ulls tan grans, que això és una cosa que ve del manga. Això està basat en un manga de Yukito Kishiro, dels anys 90, i ha agafat aquesta estètica, no?, dels grossos de l'anime, doncs aquí la tenim. Potser ens pot xocar una mica, perquè d'aquesta manera no ho hem vist mai, sempre ho hem vist amb animació tradicional, però no digital i concretament només amb un personatge, no?
Sí. I què, de què va? Què ens agradarà?
Doncs mira, això és un projecte molt, molt, molt antic de James Cameron, de l'època on es va fer el manga, no? Però James Cameron en aquella època va dir, no, jo com que encara no tinc la tecnologia suficient com per permetre'm fer una pel·lícula que adapti això, el que faré és Titanic, val? I va fer Titanic, ja tots sabem com va anar la cosa, i a partir d'aquell moment, doncs, que ja tenia la tecnologia, va perdre l'interès relatiu per al projecte i es va dedicar a fer Avatar. I des d'aleshores James Cameron ha tingut una mica el cap ficat en Avatar amb possibles seqüeles, que al moment no en tinc ni una. I documentals d'aquests que molts d'ells els pot trobar a Netflix sobre els fons marins i aquestes històries. Bé, el cas és que Això era un projecte que tenia Fox com a productora i va dir, bueno, aquí James Cameron això no ho farà mai. Per tant, intentem-ho engegar d'alguna manera. Van contactar amb ell i el seu productor doncs, va agafar Robert Rodríguez, que és un director que estava molt acostumat a treballar en projectes digitals d'aquest estil. De fet, ell té un ranxo allà a Texas i no surt del ranxo, vull dir, a casa seva, del ranxo, té els estudis allà muntat i totes les pel·lícules que fa les fa des de casa, vull dir, que imagina't la comoditat, tot des del ranxo. I en aquest cas, doncs res, és un cyberpunk ambientat en el segle XXVII, aquí la protagonista és una cyborg que és rescatada, està llançada a la brossa, no recorda el seu passat, no recorda res, i una mica, doncs, acaba de ser reconstruir tot el que li ha passat, no? Això sí, efectes digitals i acció dojo que tindrem en aquesta pel·lícula.
Va, següent pel·lícula.
Següent, Feliz Día de tu Muerte 2.
Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día.
¿Un déjà vu?
Sí.
Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad?
Sí.
Creo que puedo echarte una mano. Yo me he muerto 11 veces.
Ah, mira.
Yo tenía que revivir el mismo día una y otra vez. Hasta que alguien con una máscara de bebé me mataba la noche de mi cumpleaños. Resultó ser mi compañera de cuarto, Lori. Tiré a esa loca por la ventana y...
Caray.
No l'has vista, no? Pel que veig, sí, perquè t'han fet un spoiler gran, si no has vist la primera part d'aquest trailer.
No l'he vista, no l'he vista.
Bé, això va ser, és una, tota una sorpresa, va ser aquesta pel·lícula. Es va estrenar a les dates de Halloween del 2017 i ho va patar molt, no? Perquè la veritat és una pel·lícula bastant original, que està molt bé, que no deixava de ser una paròdia del gènere de terror, una mica com ho feia Scream, no? Perquè també té moltes referències meta. I també intentava, doncs, homenatjar i fer una paròdia de les pel·lícules de terror adolescent universitari. Tot això barrejat, a més, amb aquest to de terror, comèdia i un element nou i diferent, que era la pel·lícula Atrapat en el temps, que també, doncs, diguéssim que la pròpia pel·lícula hi posava el mateix, no? I aquí és com el dia de la marmota. Tenim a la protagonista repetint el mateix dia, un darrere l'altre, que era el dia que la mataven, no? Aleshores, que era el dia del seu aniversari, d'aquí el títol, Feliz Día de tu Muerte, i es anava repetint, doncs, el mateix dia fins que ella anava, doncs, agafant pistes per descobrir qui era la persona que la matava i evitar que la matessin, i d'aquesta manera sortir d'aquest bucle en el qual estava ficada, no? Però el que veiem en aquesta segona part, que va ser un èxit impressionant a taquilla, va anar molt bé, aquesta pel·lícula va costar molt poquet, i de seguida Blumhouse, Jason Blum, que és el productor, va dir, no, això va donar dies, va dir, hem de fer una segona part, no? Jo en tinc ganes, perquè la primera m'agrada molt, està molt bé, i a més aquesta segona, diguéssim, que torna al bucle temporal amb un element nou, que en aquest cas tenim un nou assassí, i a més tenim a la protagonista no només atrapada en el bucle, sinó els seus amics, que també seran assassinats. Vull dir que tot això ho anem multiplicant una mica.
Y continuamos con el candidato.
Nunca he conocido a nadie con mayor talento para desenredar la política y hacer que cualquiera pueda entenderla.
Gary Hart
aporta ideas atrevidas e ingeniosas
a la política estadounidense.
Quiere compartir ese don que tiene con la gente.
Hart está impulsando reformas revolucionarias.
Película política, que no n'hi ha poca.
Sí, això... Sí, últimament no tenim gaire. Bé, aquesta és dirigida pel Jason Reitman, que és el fill d'Ivan Reitman, que l'any passat va estrenar una pel·li que es deia Tully i ara acaba de signar per dirigir la tercera part dels Cazafantasmes, que recordem que el seu pare va dirigir les dues primeres, no? Per tant, és aquí el relleu generacional en aquest sentit, després que el tribut femení de la pel·lícula fos un fracàs. Però bé, en aquest cas tenim el candidat que està protagonitzada per el Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons i Alfred Molina, que ens parla de la història real, en aquest cas, d'un prometedor polític i de la seva caiguda. Concretament, ara el senador nord-americà, Gary Hart, ens el situa l'any 1988, en el moment doncs, que hi havia la carrera presidencial per accedir a la Casa Blanca amb George Bush, i bé, la premsa li va descobrir doncs, una aventura amorosa, extramatrimonial, i a partir d'aquí doncs, això va significar la caiguda en picat de la seva carrera política, no?
Ja, val. I què, ens agradarà?
No sé, jo, Jason Reitman a vegades és que en té una bona i una dolenta, no? És un director una mica irregular, i aquesta pel·lícula, el cert és que ha passat bastant, bastant desapercebuda. A mi el que em trau sobretot l'atenció és veure Hugh Jackman aquí. Si no fos per Hugh Jackman, segurament la pel·lícula no em suscitaria gaire interès. Ja t'ho dic.
Deixem saludar abans de l'última pel·lícula amb Marc Clapés. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, l'última pel·lícula de la que parlarem avui és Bomb City.
Destroy everything. Bomb City.
Ladies and gentlemen, això us explico una mica?
Sí, digues.
Mira, estaves havent fet Reels també, i en aquest cas ens narra un dels crims d'odi més cruents de la història dels Estats Units. Això va passar a l'any 1997 a Amarillo, Texas, i els protagonistes són un grup de gent que li agrada molt la música punk, i que t'imagina't com a fan de la música punk a Texas, no? Que tots van amb barret i van en plan cowboy i això, i són ultraconservadors i tota aquesta història, no? És a dir, van a les antípodes de la cultura conservadora que els envolta, no? I aleshores la presència incomoda aquesta part més...
Ignasi, tens
fascista.
40 segons, sí, sí.
Ah, doncs ja està, que venen un grup d'esportistes catxes i que venen allà a carregar-se'ls directament.
Bueno, mira, doncs això, Bomb City. Ignasi, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga, una abraçada.
I...
Adéu, Ignasi, adéu.
I Marc,
adeu.
Amb tu estarem pendents perquè avui declara, sí, Oriol Junqueras al judici del procés, i ho seguirem, almenys explicarem una mica el que pugui dir, d'acord?
I tant que sí, i tindrem moltes gràcies també avui.
Moltes gràcies avui?
Sí.
Perfecte,
sí.
Doncs fins ara, al Matí Capital. Sí.